Camins.
Aquest matí he realitzat la meva visita setmanal a Can Marçà i he dit que no sonaria la cançó del dia, la que ella ha triat, però com que m'encanta contradir-me, mira, doncs sí, sonarà. Aquesta és probablement la pitjor, segons l'opinió de Pol Marçà, número 1 de la història, i és el nostre regalet per començar a terminar del millor pitjor modus possible el divendres. Camins! Espera, espera, que no t'escolto. Carla, buides?
Va, se'm sent? Ah, val, gràcies. Aquest, crec aquest... que abans de començar aquest programa...
Canvi de registre... Qui s'ha mort?
Crec que abans de començar aquest programa hem de dedicar una mica de temps... Ah. La broma que s'ha mort, perquè ja fa 3 divendres que estic aquí. Per tant, queda palès que tinc una responsabilitat extrema.
Vas notant com el teu esperit es marxita mentre estàs aquí perdent la vida i a fora els billars i les nits de...
Gens ni mica.
Socials.
Estic contentíssima d'estar aquí.
I aquesta música...
I d'haver enterrat
aquesta
broma.
Ho exemplifica. Ah, que vols enterrar la broma?
Estem enterrant la broma, de fet. Estem enterrant la broma. Estem fent
un...
Li estem fent aquest últim reconeixement.
És maco que vulguis fer-lo, però clar, jo sóc l'editor del programa.
Però la broma ja no té sentit, així que...
Bé, això és una qüestió de parers. I el meu... no és aquest.
D'acord, doncs segueix-la fent, però no tindrà
Carla,
cap sentit.
Mira, en plena de tendresa, la teva intenció, crec que està molt ben trobada. Crec que podíem fer ara mateix un enterrament de la broma, però jo crec que no està muerta, està de parranda. ben jugat, Carla Buigas. No ha colat, llàstima, no ha colat. Però la broma... Mira, María José Mendoza, al debat de la parròquia, diu, què broma? Bueno, la que portem... María José, ens estàs escoltant? La que portem fent durant igual 6 mesos.
És que potser no ens escolta Carla, tant com que, diu.
Jo crec que ens té de fons, però ja va pensant les seves coses. Va pensant en l'oreja de Van Gogh, segurament, que és una de les seves obsessions. La broma és que Carla Buigas gairebé mai està els divendres. És molt estrany. I, clar, ara ha encadenat 3 divendres venint... i li fem comentaris. Què passa? El xat de la parròquia que es revoluciona. Però no, la broma continua. La saga continua. Que no ens posem en gran més pesats. Mira el que et dic, Carla Buigas. No, però ben jugat. Mola. Bona vesprada. Vinga, d'aquest divendres 27 de gener del 2023, dia 1 després de Salvador Aragonès, que una vegada més amb el seu estilàs ens va portar aquí al Camins el món de l'economia i l'empresa, a ir elegantíssim, amb sombrero comprat. I dia 1, això ho va puntualitzar ell, que no l'havia robat ni res, estava comprat. Vale. I dia 1 també, després de connectar amb Algeciras, Javier Chaparro, director del diari Europa Sur, ens va explicar com s'estava vivint la notícia tràgica que saltava dimecres a la nit, la mort de Diego Valencia, sacristà de l'església de La Palma, que va morir en un atac jihadista que es va produir contra 3 esglésies d'Algeciras. L'actualitat al Camins. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel, pilotats per les mans de María José Mendoza. Bueno, ella, si te passes aventant del que passa al programa, estaria molt bé. I no us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, la pàgina web radioestel.cat, i més música i YouTube, és que escolta, no us queixareu de propostes online, ja ho sabeu, a tope, tots els camins porten a Radio Estel. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo per repassar una mica els temes de la setmana amb el nostre estil marca de la casa. Avui, amb un llanero solitario, per fi ha passat, Jordi Cerdà es queda sol ante el peligro, que és el que ella anava buscant des del primer dia, amb ell de... Aquí, escolta el seu riure de fons, perquè està contentíssim de que no hi hagi ningú que el repliqui, eh? Amb ell departirem sobre l'actualitat en la que serà, atenció, Ràdio Innovadora al Camins, atents els del Pulitzer i l'Ondas, la primera tertúlia amb un sol tertulià, eh? El que escolteu. I a la part final del programa... Olma Giró, Olma Giró i mil vegades Olma Giró. En principi, si és que no canvia d'idea en el darrer moment, ens parlarà de plans originals del cap de setmana, entre ells gossos salchitxa. Trobades de gossos salchitxa. Però en la Olma mai se sap. I aquestes són les cosetes que us hem preparat darrer divendres, per fi, d'aquest interminable e interminable mes de gener. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9 és divendres, són camins i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Senyor Jordi Serra, ja has fet aquesta invasió de camp per matisar-nos la pronunciació de... Com era? Era
Deutsche.
Deutsche. Deutsche Bank. Però bueno, et saludo formalment. Bona vesprada, Jordi
Bona
Serra.
Vesprada.
Guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen.
I, bueno, avui, per fi... És que ha estat molt graciós. Jo us explico. Us explico perquè... Bueno, arrenquem el Totum Revolutum i us explico amb la música de fons, que sempre dona més ambient.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Nosaltres tenim aquí al Totum Revolutum un ventall de tertulians que molt amablement i molt generosament participen en la nostra repassada de divendres dels temes de la setmana, però s'han conjurat els astres i només podia venir Jordi Cerdà. Clar, hi havia algú que fins a darrera hora era dubte, però al final no s'ha confirmat. Aquí Ferran i jo estàvem dubtant i hem pensat, no, Jordi és molt capaç d'ajudar-nos a reflexionar ell sol. Per tant, amb Jordi tirem Història de la ràdio, tertúlia d'un sol tertulià, amb Jordi Cerdà. I sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Per tant, Jordi, com vius aquest moment?
Home, em sento com un astre, com el rei sol, aquí observat i adorat. Però molt bé, molt content. I per l'altre cantó, molt trist per no comptar amb la presència dels magnífics col·laboradors que hi ha en aquesta casa.
Sí, de totes maneres, imagina't, aquest divendres no podia ningú, i per al que ve podem tots, per tant, podem triar. Ja triarem a veure qui ens ve més de gust. Mira, tenim una darrera hora que em passa la Olma Giró, que està atenta a tot, ella té un cervell que dona per molt. Almenys 5 morts en un tiroteig a una sinagoga a Jerusalem. O sigui que, evidentment, no sé si té alguna cosa a veure amb aquest efecte crida, que es poden succeir, com diuen tots els experts, quan succeeix un atac, no? Sempre hi ha com una mena de perill en excés de que es torni a repetir. Ja sabem el que va passar dimecres a Algeciras. De fet, aquí dijous vam parlar a un periodista allà que ens explicava com ho va viure la ciutat i què estava passant. Però informem d'aquesta darrera hora, almenys 5 morts en un tiroteig a una sinagoga a Jerusalem. La Carla Buigas, al butlletí de les 9, doncs amplia la informació. Jo volia començar per un dels temes que hem fet, Jordi, a l'informatiu. És un tema, ara passarem a parlar també de les vagues, parlarem una mica dels pressupostos, que això és, bueno, és més llarg que un part. Hi ha hagut parts que són més fàcils, molts parts que són més fàcils, però em crida l'atenció el tema del rei emèrit, el rei emèrit Joan Carles de Borbó, que ja ha començat els tràmits per traslladar la seva residència fiscal als Emirats Àrabs, on viu, recordem, des de l'agost del 2020, i no haver de presentar la pròxima declaració de la renda a Espanya. Segons publica el diari El Mundo, Joan Carles de Borbó modificarà el Ministeri d'Hisenda, que el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics ja no radiquen a Espanya i que, per tant, fixarà el domicili fiscal als Emirats Àrabs, on té la residència permanent. Curiositat? Algun comentari?
Sí, molts comentaris, molts. Però bàsicament que trobo... Bueno, és una qüestió lògica. Ell ha intentat tornar moltes vegades a Espanya. Se li ha dit per activa i per passiva.
Tu veus lògic, eh?
Bueno, lògic des del seu punt de vista, no des del nostre. Però des del seu té lògica. Ha sigut rei, és rei emèrit. Se li ha dit que aquí no torni, que no se'l vol. El propi fill li ha dit, és àmpliament sabut. I jo crec que això és una pataleta de dir, ah, sí, no puc tornar, doncs cap problema, de la mateixa manera que no torno, em quedo amb la meva fortuna i la tributo on estic vivint, que és els Emirats Àrabs. Home, aquí hi ha moltes preguntes, d'on han sortit aquesta fortuna? Quan ascendeix? Es parla de 2.000 milions.
Bueno, és la pregunta que es formula a tothom, no? Tot i que amb tots els testimonis, alguns testimonis que estan sortint, especialment el de Corina
Larsen,
la seva examant o el que sigui, que ja està explicant que ell sempre ha tocat molts diners. Perquè...
Bueno, sempre, sempre no. Se sap que quan va arribar, s'està estudiat, i en llibres que ho parlen, quan va arribar aquí per estudiar a Espanya, convidat pel dictador Francisco Franco, va arribar sense res.
Va a Monde.
Va arribar sense res, amb la jaqueta, la roba posada, i s'ha pigut que la família... Bueno, pues la Borbó no tenia un duro, no tenia pràcticament on caure morta. Dintre del que són les famílies reials europees, era de les més pobres.
Per tant, al llarg dels anys ha amassat una fortuna, segurament, bueno, no sabem, però amb molts contactes, no? Bones relacions...
sembla que és un...
Pels seus interessos personals, vull
que
dir.
Que és el sant patró dels comissionistes.
Doncs aquesta és la notícia que hem conegut avui. Afectarà d'alguna manera la situació de la monarquia actual o no? O ja està tot tan tocat que per una notícia més no hi ha problema?
Jo penso que això no els ajuda gens, des de luego. I també estic absolutament convençut que Felip VI serà l'últim rei, que cadascú s'ho agafi com vulgui. No és un vaticini, no tinc una bola negra ni tiro les cartes, però em fa l'efecte que la monarquia ha quedat molt tocada i ell no ajuda gens. Podria ajudar.
Bé, doncs estarem atents. Sempre són temes sucosos, interessants, tot el que passa amb la família reial, amb aquesta situació del rei emèrit Joan Carles de Borbó. Faig un canvi de tema perquè, mira, he trobat una notícia que m'agradaria comentar amb tu, a veure si m'ajudes, perquè he llegit que la tarifa regulada de la llum és ara més barata que el mercat lliure.
Sí, clar.
I això, o sea, em pots ajudar una mica a entendre tarifa regulada, mercat lliure, com funciona això exactament?
Bueno, hi ha dues classes de tarifa, la d'últim...
Perquè a mi m'arriba el rebut i no em plantejo mai fer un canvi de companyia. Això està bé replantejar-se o què?
Totes les companyies tenen l'obligació de tenir la tarifa regulada, és a dir, la d'últim recurs, que és la barata. Llavors hi ha el mercat lliure, que fluctua depenent de quants megawatts s'estan produint i en funció de què.
Per tant, ara mateix el mercat lliure fluctua i pot pujar molt, i la regulada, en aquest cas, és en principi...
Sempre és més car el mercat lliure, sempre és més car el regulat, és el que té.
I llavors, quin sentit té? Qui paga més per la llum?
Jo crec que el lliure, és una cosa que tinc claríssima.
Ah, sí?
Jo tinc la regulada.
Tu tens la regulada.
Jo tinc la regulada, que sempre et diuen, escolti, quan truques, no l'agafi, eh? No, vostè precisament l'hem analitzat i no li surt a compte. Ah, vale, molt bé, i te'n fies. I després mentida, podrida.
Jo aquí em perdo molt, em perdo molt. Hi ha coses que m'entren molt bé, és a dir, les tarifes, per exemple, de telefonia, no? Estàs una mica... Hi ha altres històries, inclús la gasolinera, que és més barata, si vols. Però el tema de la llum, jo vaig pagant i no em plantejo res, doncs ja parlarem, perquè potser m'interessa.
Permeta'm només una sola coseta, el que estàs dient del mercat lliure és això que et diuen. Escolti, miri, una tarifa plana, vostè només pagarà 50 euros al mes, 100 euros al mes, i no es preocupi que a final d'any ho regularitzarem. Doncs això seria el mercat lliure.
Vale. Escolta, tenim Catalunya doncs, en un moment convuls en diferents fronts. El Sindicat de Metges de Catalunya manté l'estrès, com dèiem a l'informatiu, les tres jornades de vaga convocades per la setmana que ve després d'una reunió de dues hores amb el Departament de Salut aquest divendres, que no han tancat cap acord definitiu per poder evitar-lo. S'han emplaçat a seguir dilluns. Els facultatius que han anat a la trobada avalats per l'èxit de l'aturada i de la mobilització. Consideres que ha estat un èxit l'aturada de la mobilització, Jordi?
Sí, però tu has fet un comentari, i ja saps que jo sempre tiro per terra les coses, sóc com el Grinch, tu has fet un comentari i has dit aquesta època de mobilitzacions, que Catalunya està així, està així.
Bueno, una mica sí, no?
Bueno, jo penso que Catalunya està entrant en la normalitat, des del meu punt de vista, estem entrant en la normalitat. I sé que fas una cara com dient, aquest per on em surt...
No, però i per què? A veure, explica'ns.
Bueno, doncs perquè hem tingut una crisi molt forta durant molts anys, ens han tancat durant molt de temps, hi ha hagut una baixada del PIB brutal, ja veníem d'una crisi molt forta que no s'havia resolt, i no hi havia hagut protestes. És que era antinatural. I, per tant, ara s'està regularitzant, per mi, la situació.
Per tant, en realitat, sempre ha estat echa unos zorros malament, total. Només que ara la gent està ja tan farta que termina per sortir al carrer.
O que les coses van vagues. Prou bé com perquè la gent es plantegi sortir al carrer.
Salut diu que ells no són el departament qui pot negociar aquesta millora salarial. Bueno, és curiós, no?
Resulta... Rigui, eh?
És una mica quan vas a... Mira, aquests dies he hagut de fer una sèrie de tràmits i és meravellós perquè ningú, cap persona que m'he trobat és la persona adequada.
Tu no has vist la pel·lícula Les 12 proves d'Astèrix?
Sí, home, i tant. Soc molt fan.
Una
la
de les
que,
proves.
La casa que enloquece. El formulari A38 ha de buscar Astèrix i no el troba en tota la casa. Doncs en aquest cas a mi m'ha passat amb altres històries i una mica el que ha passat a Salut que diu no és aquí, no és aquí. No sé.
Bueno, si no és allà, cal que m'expliquin on és, amb qui hem de parlar, amb el president aragonès.
Clar, perquè teòricament jo crec que és lògic que sigui allà mateix. Com veus aquesta situació? Creus que s'arribarà a algun acord i junts han de seguir negociant?
Sí, jo penso que sí que s'arribarà a un acord. Primera, perquè les demandes que tenen són justes. I segona, perquè estic segur que s'aprovaran, t'estic fent spoilers, s'acabaran aprovant pressupostos més tard o més d'hora.
Home.
I es podrà comptar amb uns recursos extres, que és el que ara no s'atreveixen a signar des del Departament de Sanitat.
Clar, perquè el tema dels pressupostos que no arriben, i portem amb el tema dels pressupostos en aquesta tertúlia, en múltiples tertúlies, el Pol Mas al matí només fa, cada dia tenim el tema dels pressupostos que no arriba, que no arriba, que no arriba, després de aquesta trencadissa del govern, etcètera, etcètera, i de que Junts, a mi em crida molt l'atenció que Junts ara mateix és com si no existís.
És que no existeix políticament, està absolutament noquejat.
Noquejat.
No existeix. Junts per Catalunya té un greu problema de què vol fer a la seva vida quan sigui gran. Perquè, clar, van acusant el president aragonès de que no declara independència. Jo no he vist que els anteriors presidents de Junts per Catalunya, els dos últims, la declaressin. Llavors, aviam, a què juguen? I ara m'enfado i me'n vaig. Aviam, te'n vas a on? Són aquelles coses... Però això que tu has dit...
Te'n vas a on? És una bona pregunta.
No, és que és clar, vull dir, és una cosa meravellosa. Això que has dit, els pressupostos són més importants de lo que els nostres oients
puguin pensar. És que jo crec que la gent té molta paciència amb aquestes coses. Jo
bueno, per posar números, el 2020 teníem un pressupost de 32.000 milions d'euros, el 22 de 38.000. Són 6.000 milions d'euros més, i poden aparèixer 6.000 més. Això repercuteix en sanitat, en educació, en carreteres, en llei de la dependència. És que els necessitem.
Clar, aquí tenim, sembla ser, no?, que Salvador Illa està marcant molt per on vol que vagin els pressupostos, no? No estàs d'acord?
Bueno, és que... No, perdó, és que he fet així perquè...
Tinc la sensació perquè de moment tenim aquesta concessió, en principi concessió, perquè a més la gent... tenim la concessió d'acceptar el contracor, fer la B40.
No fer-la, era instar, instar el govern a començar a estudiar-ho, o sigui, el que es va aprovar.
Com a mínim desbloquejar l'assumpte, no? Podríem dir-ho així, desbloquejar.
Bueno, permeteu-me remetre'm al comentari d'en Guillem Porçals, que va ser molt bo i va dir, escolteu... Diu,
des d'aquí una salutació.
Des d'aquí, sí, sí. No, perquè va tenir tota la raó, va dir, totes les tres coses que ha demanat el PSC depenen de l'Estat. Què fa la Generalitat no dient que sí? La B40 depèn de l'Estat, del seu finançament. És que no té sentit que no vulguin.
Aquí és curiós perquè el grup municipal d'Esquerra Sabadell, no, que té a veure amb aquesta B40, està totalment en contra del projecte. I, de fet, el regidor republicà Gabriel Fernández assegura que és una barbaritat. I el que cal és millorar altres infraestructures existents. Per tant, Pere Aragonès obre aquesta porta, però el seu propi partit diu no.
És que s'ha d'obrir. Durant 30-40 anys ens hem estat queixant de que a Madrid es feia la M10, M20, M30, M40, M50 i aquí no es feien carreteres. Ara que ens volien fer l'aeroport i el quart cinturó, diem que no. És que hi ha coses que són absolutament incomprensibles. Jo, que no consti com a precedent, però en aquest cas concret, estic absolutament amb el senyor Illa.
Molt bé. Escolta, Jordi Cerdà, ha estat molt bé aquesta repassada, molt àgil, molt interessant. Per tant, aquest experiment del tertulià únic, doncs mira, sempre mola més que estiguem més acompanyats, evidentment. Però no està resultant tan malament, això és Ràdio Innovadora. Ara hem de fer una petita pausa i a la tornada rebrem un altre cop a Carla Buigas, que té un informe preparat que s'ha estrenat a l'Estel Migdia, però que ens reproduirà aquí i també volem conèixer una mica la teva opinió del que ens explica. Hi ha algun tema més, una mica més secundari, d'acord? I a la part final del programa, Olma Giró i moltes sorpreses. Posa les escaletes, posa moltes sorpreses, no sé. Per tant, fem una pausa ràpida i encara ens queda mitja horeta de camins.
Ràdio Estel.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Camins.
Ens interessa molt la teva oïda, Josep, perquè, clar, la deus tenir molt afinada, evidentment.
Vale.
La oïda, no.
Ja veus que no.
Amb Rafa Sanahuja.
Ah! Això és una...
Això és què? Ah, eh? És què?
No, això no sé què és. Poseu un xulet raro.
Un xulet raro.
I altres persones que expliquen coses. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Amb la cançó de Shrek, no sé què ens vol dir Manel López. Avui tenim a Manel López a les vies de so, amb Paula Moreno de cos present, allà vigilant que tot estigui correcte, però Manel López allà amb molta soltura portant el Camins, i li he dit, tria la cançó, i m'ha posat Shrek. No sé, insinues alguna cosa? Soc una mica ogre o algo. Manel López, algun missatge subliminal, escolta. Bueno, Camins, gairebé 5 minuts que passen de 2:15, estem amb Jordi Cerdà fent la tertúlia unilateral, i rebem un altre cop Carla Buigas. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Aquesta setmana també ha seguit sent notícia Dani Alves, que està en presó preventiva, recordem, acusat de cometre una agressió sexual a una noia al lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona, una acusació que s'ha pogut investigar i tirar endavant gràcies en part al protocol que es va activar a la discoteca per fer front als assetjaments sexuals i que resulta que s'ha activat diverses vegades. Júlia Julve i Carla Buigas han esbrinat una mica com funcionen aquests protocols que s'activen als locals d'oci nocturn i n'han fet un reportatge que volem una mica conèixer aquí al Camins. Carla, per tant, estem a les teves mans.
Sí, el que hem fet és esbrinar una mica com funcionen aquests protocols que han portat, en aquest cas, aquesta investigació a fer-se...
I que jo crec que han funcionat molt bé, en aquest cas. Tinc la sensació.
De fet, la gent que està seguint el cas, els experts que estan seguint el cas, diuen que s'activés el protocol i que funcionés de manera correcta ha ajudat moltíssim a la investigació. Perquè és aquí on comença tot. O sigui, la investigació de qualsevol agressió sexual comença a partir d'aquest protocol. I aleshores es veu que en aquest cas, en el cas de la discoteca Sutton, es va aplicar el protocol que és de l'Ajuntament de Barcelona, que va impulsar l'Ajuntament de Barcelona, un protocol que es diu No Callem, que el van impulsar l'any 2018.
Sí.
I aleshores doncs, es fa tota aquesta línia d'actuació i que tot el personal dels locals d'oci està format per fer aquesta... Llavors, la noia, quan va passar això, va parlar amb els
la
nois
persona,
de seguretat
la
de la discoteca,
aient,
que va parlar amb el porter, i la van portar en una sala reservada on podia parlar. Aleshores, a partir d'aquí, aquest tracte que van fer-li a la víctima, doncs, després van arribar els Mossos, va fer la declaració, a partir d'aquí es van fer la revisió de les càmeres de seguretat. Vull dir que és tota una linealitat que això passa dins el local d'oci que ja aporta molta informació a la investigació. I aleshores hem volgut saber això, com funcionaven una mica aquests protocols i, clar, és molt curiós perquè vam parlar tant amb Joaquim Boades, que és el secretari general de FECASARM, que és la patronal de l'oci nocturn, i també vam parlar amb el gerent de la discoteca Rasmatàs, que ens va explicar que, de fet, s'ha aplicat moltes vegades. perquè són uns protocols, aquí a Catalunya dèiem aquest, hi ha el de No Callem, que és el de l'Ajuntament de Barcelona, però també hi ha el que va impulsar la Generalitat, el Departament d'Interior. Uh-huh. I aleshores s'activa molt perquè també són uns protocols que no només s'activen quan aquesta agressió sexual ha passat, sinó que també funcionen molt per la prevenció d'aquestes agressions. I això és molt interessant, també, sí, perquè llavors es planteja ja que... És que em sap greu haver-ho de dir així, però que es planteja que els llocs d'oci nocturn siguin un lloc segur.
Uh-huh. No,
però i aleshores, el mínim indici...
Que no
et sàpiga
greu perquè és la realitat que vivim.
Clar, sí. Però és com que aquesta realitat em sap molt greu.
La realitat sap greu, però explicar-la no t'ha de sàpiga greu, està clar.
I aleshores, el que és molt interessant és això, és que en tots els casos, el personal dels... Com deia abans, el personal dels locals tenen una formació per com actuar en aquests moments. I això també porta a que es facin efectius i que estiguin servint aquests protocols. De fet, el gerent de Resmetàs ens va explicar que s'han hagut d'activar moltes vegades i des de l'Ajuntament ens han explicat que des del mes de novembre s'ha activat el protocol No Callem en ocasions que s'han trucat als Mossos, que això no implica que es truqui els Mossos d'Esquadra, no implica que siguin els casos més greus, però en alguns d'ells sí. S'ha activat 8 vegades des del mes de novembre. I aleshores és un protocol que sembla que està funcionant.
Doncs això són bones notícies.
Sí, aleshores crec que cal destacar el fet aquest de que, a part de que aquest cas mediàtic també ha posat com una mica a la palestra aquesta realitat, que també la coneixíem ja bastant, però és com, ei, passa això i aquests protocols estan existint.
És un altaveu que posa el focus en aquest cas concret, sí, sí.
Doncs també suposo que ajudarà que els locals... És que no és obligatori tenir aquests protocols. No és obligatori, però sí que des del sector demanen que hi siguin. Uh-huh. Llavors també a partir d'aquest cas mediàtic doncs potser ajuda a tot això i també sobretot el fet de que els experts estan veient com que la investigació està portant moltes coses i moltes proves. I això és molt interessant. Uh-huh.
Doncs, Carla Buigas, moltes gràcies per aquesta repassada. Podeu trobar el reportatge sencer que han fet la Carla i la Júlia Julbe a les nostres xarxes socials, també a l'Estel Migdia. Jordi Cerdà, aquest cas de Dani Alves, ara ens ho deia la Carla, posa una mica a la llum una realitat que, més enllà del cas concret, jo crec que és preocupant, que és la seguretat, d'alguna manera, la seguretat, la tranquil·litat que podem tenir els pares, les persones, les noies, de fer una vida tranquil·la i no trobar-se amb casos increïbles com aquest.
Sí, absolutament. És lamentable haver de sentir que s'ha activat durant 8 vegades des del mes de novembre. Uh-huh. Home, a mi m'agradaria sentir que no s'ha activat mai. O sigui, potser s'hauria de començar l'educació efectiva abans.
Tots aquests protocols són molt interessants perquè a part de fer tota la recerca i la investigació ajuden molt, sí que és cert que també, com ens explicava la Carla, podem prevenir. Però aquí, de fons, jo crec que hi ha una qüestió, i no tenim massa temps, però vull deixar-la palès, que és com estem educant... de fons hi ha un problema social, de social i de moralitat, probablement, també.
Absolutament, és un problema de moral. Si has complicat educar nanos i una societat, doncs avui en dia jo crec que encara molt més.
És així. Per rematar ràpidament, desengreixem abans de donar pas a la Olma Giró, una pregunta. Hem explicat a l'informatiu que aquesta jove galega es va trobar una perla, no?, a una cloïssa mentre sopava en un restaurant. Estava sopant cloïssa la marinera i va notar una perla a la boca. Què és el més estrany que has menjat en la teva vida, Jordi Cerdà? No em diguis pollastre al cava.
No, el més estrany que he menjat em sembla que va ser un bistec coreà a la Xina, que vaig estar uns 10 dies per digerir i que em va fer perdre 6 o 7 quilos. I que recomano que abans que una persona es faci una reducció d'estómac se'n vagi a menjar aquestes exquisiteses a la Xina.
Fantàstic. Jo crec que dins de què és estrany és menys estrany que la pasta de dents de Toni Pico. Que allò sí que va ser molt estrany. Vinga, fem una pausa i rematem la setmana els directes de Ràdio Estel aquí al Camins amb la Olma Giró. Què passarà? No ho sabem.
Ràdio Estel.
Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en Comunicació, Educació, Esport, Relacions Internacionals i Salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquest hivern necessites CoralCard. Demana CoralCard a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Carla Buigas, Pere Lluventí, Balcells, Ferran Capdevila,
María José Mendoza,
Paula Moreno, Les Dies de Soy, el muntatge musical.
El magazín del vespre.
Quin equiparro, tu. Quin equiparro a les 8 de la vesprada aquí, donant-lo tot.
A Ràdio Estel.
Però ell, diguem-ne, en definitiva és un dictador.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Mister Tamburino, no ho voglia di scherzare.
Estimada Olma Giró, bona vesprada.
Ai, Rafa, bona vesprada.
T'he posat aquesta cançó de Franco Battiato, el nostre admirat Franco Battiato, sí, teu i meu, perquè és Bandiera Bianca. Me rindo.
Ja no sabes què fer aquí.
Veo Olma Giró i jo dic, me rindo. Haz conmigo lo que quieras, Olma Giró.
Escolta, però que avui és un Camins tranquil, sí. Tens aquí un soldat, bueno, caigut a la batalla,
què et sembla, davant de tot. Què et sembla la idea d'una tertulià d'un sol tertulià?
Em sembla digna d'Ondes.
De Camins.
Digna de Camins. De veritat, crec que ets l'única persona que ha pogut fer això.
Ho sé, sóc innovador, no puc evitar-lo.
Sí, direm que ets innovador per dir que cervell... han caigut altres coses, no?
Sí,
dir-ho. No, escolta, no et preocupis.
Avui de la necessitat fem virtut.
Sí. El que tu diguis, tira de refrán és el que tu vulguis.
Sí,
avui ve un Camins tranquil,
sí,
no?
Sí.
Jordi, et poso un context, perquè clar, ara mateix ja us dic de què estan parlant. Simplement que en Rafa no sé com va parar a una aplicació de que feien quedades curioses, no? S'agrupaven persones, s'agrupen un cop al mes, un cop cada 15 dies i mira, algunes d'elles...
Vaig anar a parar perquè estava buscant temes pel programa.
No sé, no? Això perquè potser jo... ho diu per quedar bé, però bueno, no sé com ha anat a parar aquí. La qüestió és que venim a parlar una mica de propostes curioses, random, un concepte que...
Ai, sí.
Que entenem, no?
És modern, això, random és modern.
Random és modern, és com el BIF, per menors de 40 anys, diríem, d'acord?
Sí.
Val. Llavors, la meva pregunta, us tiro, heu fet algun plan curiós a través d'una aplicació de que així una mica amb els ulls tancats digueu "me sumo", o si no és una aplicació, heu vist un grup de persones fent coses curioses a Barcelona i heu dit "m'hi sumo"?
Jo no, ja t'ho dic.
Ai, que malament.
Jo soc molt conservador en el meu temps i les meves activitats. Puc observar, com a observador, bé. Jo voyeur, compro. Però participació activa en les coses normalment no...
Jordi, sorprèn-me perquè aquesta resposta no m'està agradant.
Sembla que no et podré sorprendre.
Ai, molt malament, doncs ja us explico jo la meva.
Ah, tu sí?
Sí, mira...
No m'estranya tampoc, perquè amb aquest caràcter que tens...
No, inquiet... és diferent, o sigui... Jo abans vivia al Poblenou i anava a passejar per allà a l'Espigó, pel passeig, i els diumenges, el primer diumenge de cada mes, a les 5, 6 de la tarda, depèn de l'època, veia un grup de persones... Clar, a nivell visual era superbucòlic l'imatge, perquè estaven tots amb cascos, ballant com si estiguessin abduïts, així superrelaxats, i eren quedades, però quedades mensuals, eh? Ja, conto carnet mensual... que anaves a escoltar música...
Era un club.
Sí, com una mena de club. No estan constituïts com a club, eren persones que s'agrupaven per anar a veure la posta de sol i escoltar música a través dels auriculars i sentir-ho tot. Una cosa
era una cosa
curiosa.
Gairebé espiritual allà, no?
Sí,
en fusió amb la natura, l'art de la música... Tot en silenci, clar, perquè si portaven els auriculars...
Sí, com les músiques silencioses d'ara. T'he de dir que jo em vaig apropar a... Mira això, i ara us imagineu...
A veure.
I comences a sentir-ho, ja... però que la gent del carrer no sent que escoltes. Llavors, la imatge és curiosa. Una altra de les coses curioses que passen a la ciutat de Barcelona, això encara que no us hi hagueu sumat, segur que ho haureu vist,
No, els Pokémon?
No, no, no entrarem en el teu món. No em digueu que algun dia, a les 10-11 de la nit, caminant tranquil·lament per Barcelona, no us heu hagut d'apartar, perquè de cop i volta ha passat una trup de persones amb patins en línia amb una música rotllo tucu-tucu-tucu i 30 seguits, que dius que esteu fent la marató.
Sí, jo això sí que ho he viscut. Sí, sí que ho he viscut. Impactant.
Una cosa, en Jordi, el teu tertulià, a quina ciutat viu? Bueno, va fent que no amb el cap.
Jo m'he hagut d'apartar per altres coses.
Ella les 10,
això no.
Ella a les 10 de la nit es replega, se recoge. Com es deia, se recoge.
Va,
no, aquestes coses no.
Una altra proposta. No heu vist mai, això està molt de moda ara, això potser sí, quedades de gossos.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Quedades de gossos, la gent queda per anar a passejar el gos i gaudir de l'aire lliure, etc. No?
Home, jo em trobo el mateix gos en el meu barri cada vegada que surto al carrer, matí, tard, al matí.
Que no,
però és un.
És un gos que es diu Gucci. Ella ens el trobem sempre.
No, doncs t'has parlant d'imaginar 50 o 100 Gucci junts, no? No, ai, 100... No passa res. Nosaltres aquí tenim una redactora que es diu Sílvia Muñoz, una de les grans que sempre està tot arreu i ara s'ha aficionat amb el món dels... Rafa, m'agobies quan em talles. S'ha aficionat amb el món dels tèquels, que és el que nosaltres popularment anomenem gos salsitxa. La volíem portar aquí amb el gos, era la sorpresa. No, no ha vingut, però tenim la seva representació. Poseu-vos els auriculars amb música forta, amb volum fort. No és conya, és el gos de la Sílvia. L'ha estat perseguint perquè ens digués hola.
Amics oients, en directe, en exclusiva... En directe no, perquè no crec que sigui en directe. Però no. En exclusiva tenim el gos de Sílvia Muñoz, que no sé, dit així, sembla que podria ser el seu nòvio, no.
Es diu
el
Simón. Seu gos,
Simón, eh?
Simón, és un
el
dels
seu
seus dos.
El seu gos salsitxa, tèquels.
Tèquels,
a veure, podem recuperar per exclusiva, podríem dir exclusiva. Aquestes són les declaracions del gos de Sílvia Muñoz. La pregunta, jo crec que era, què opines de Sílvia Muñoz, gos de Sílvia Muñoz?
Ui, no li agrada gaire, eh?
Està fins als collons de Sílvia Muñoz.
La qüestió és que els tèquels... Ara, podeu parar de mirar fora i mireu-me a mi, que per alguna cosa estic a l'estudi? M'estic emprenyant, avui?
Endavant, testa de la raó. Estem dispersos.
Gràcies. El món dels tèquels, existeix una pàgina web que es diu Tèquel Barcelona, que ja plega 2.000 seguidors i que va fent quedades, de fet ja n'ha fet 15... La més gran, hi han hagut 100 Gucci's, com tu diries, doncs 103 tèquels, d'acord? Llavors no hem pogut tenir la Sílvia i el seu Simón, però avui, atenció, espero que t'agradin els gossos, Rafa, perquè si no crec que no torno aquí.
A tope.
Però portem, atenció, a l'organitzadora, a la cofundadora de Tèquels Barcelona, la Laura Amat, i un convidat molt especial.
Hombre! Hombre! El
Luca!
Laura, benvinguda! Els amics oients, expliquem, en aquest moment, Laura, el cognom, com és?
Amat.
Laura Amat, benvinguda, bona vesprada.
Moltes gràcies.
Entra a l'estudi amb el seu tèquel als braços, que és maquíssim.
Es diu Luca.
Luca, molt bé. Escolta, moltes gràcies per venir. I per explicar-nos una mica el que feu. Bueno, a Sílvia Muñoz la coneixes, imagino, no?
Correcte.
Forma part del vostre club.
Correcte.
Això és un club o què és, això?
Bueno, a dia d'avui no sabem si dir-li club o com dir-li, no? Però bueno, nosaltres el que fem és organitzar unes quedades de gossos,
sí,
sobretot perquè ells ho passin bé i nosaltres també. O sigui, no volem treure res econòmic i l'única finalitat és aquesta.
Molt bé. I quantes persones formen part del club ara mateix, Laura?
Doncs mira, a Instagram tenim uns 2.100 i pico seguidors i tenim dos grups de WhatsApp de 300 usuaris a cadascun.
Molt bé.
Exacte.
I una quedada... Què deu? Setmanalment, més o menys?
Mensualment.
Mensualment, eh?
I què feu?
I què fem? Doncs ens juntem en un espai a l'aire lliure i comencem a xerrar, els gossos comencen a jugar, alguns els deixen sueltos, altres no. Sempre organitzem una quedada en quant a les necessitats d'ells. Alguns que, si no poden anar sueltos, doncs organitzem alguna esporàdicament en un lloc que sigui tancat. En fi, com que tenim diversos, com se diu això, com necessitats i ens anem adaptant a elles.
Molt bé. Feu una mena de comunitat, no?
Sí, correcte. I els grups de WhatsApp també parlem cada dia, doncs si a algun gos li ha passat qualsevol cosa, ostres, el meu gos comença a quedar-se calb, algú li ha passat, que és lo...
Alopecia canina.
Correcte. Existe, i els tèquels solen tirar d'alopecia.
Escolta,
sí,
veig que allà a la peixera, al control tècnic, tens una companya que també ha vingut ben acompanyada.
Sí.
No vol passar, no vols passar? Passa, dona, passa.
No?
Diu que no, que té vergonya. Com es diu el seu gos?
Lia.
Lia. És gossa, és Lia.
És tèquel, també.
És tèquel, també.
Forma part del tèquel grupo.
Correcte.
Molt bé. Pues este diu
cuidats a l'extrem, eh?
Sí.
I això ja es veu des de a simple vista.
Ui, no, no, espera, que això encara és més graciós, perquè quan estàvem esperant aquí perquè tu no poguessis veure què passava, que he anat allà a parlar, tu t'hi has fixat que el look va molt ben conjuntat?
Sí,
va. Doncs resulta que ara s'ha dit a cosir-ho.
Va conjuntat en l'estil de la Laura.
Va. I avui no va de gris, eh? Però sí, sí, normalment.
Però encaixa bé amb el teu outfit. Això ja ho feu? Us parleu una mica de...
No.
Tu què te pones, Luca?
No.
Però no us combineu? A vegades, no. A dir, vinga, va, em vesteixo gris.
Mira, ho vaig fer una vegada, però per pura casualitat, la veritat. No, no, a tant no.
Ara m'estan xivant per línia interna. Bueno, bàsicament és Ferran Capdevila, que va soltant cosetes. Que els gossos de... els tèquels de la Sílvia Muñoz, la nostra companya, van amb xalecos.
Van amb xalecos.
Van amb xalecos.
Sí, sí. Ah, no. I espera, una altra cosa molt interessant de les tèquels, que dades parlem-ne, sisplau, Laura. Teniu un fotògraf oficial? Com ho feu, això? Com? Per què a mi em va venir la Sílvia Muñoz amb una foto oficial que va pagar per tenir de la tèquel quedada, ella amb la seva parella i els seus dos tèquels?
Sí, a veure.
Doncs hi ha una fotògrafa de gossos que es va posar en contacte amb nosaltres per venir, per poder fer fotos. I sí que és veritat que la primera vegada es va oferir gratuïtament a fer-ho.
I després no, eh?
I després ja...
No, el primer és gratis. Vau picar.
No, i a l'altre ja ella també volia un cert retorn, no? I va dir una foto familiar, sí, a un preu... Bé.
Escolta, i els comptes de Twitter que teniu, pots dir-los ahir, la gent, si té interès?
Instagram, t'ha dit.
Ja em coneixes, jo estic ja a les últimes.
Però pensa que no sabia què volia dir BIF, eh?
No sé el que és BIF i random em costa.
Ja ho sé.
Encara?
Random em costa.
Encara?
Ja no està de moda, random? Perdona.
No, sí, però ja fa temps que hauries de saber.
Va tard,
però
Laura.
Però em costa, jo digo aleatorio. Lo pongo en aleatorio.
Perdó, que et talli, però crec que és molt interessant la pregunta. Perquè sí que teniu grups de WhatsApp, entenc, de les persones que teniu els
tèquers.
Com s'accedeix?
I quantes persones hi ha al grup, no? Perquè al final, si sou...
305 i 308 en l'altre.
Ho tens controladíssim. Sí. Wow. És l'administradora?
Sí.
Vas canviant la foto de perfil? Vas posant...
Justament la vaig canviar fa poc, però no la sol
canviar gaire. I quina escolliu?
Doncs les que sortim tots.
Sí, anava a dir.
Sempre cada quedada fem una foto oficial de grup. I després és quan jo començo a comptar totes les assistents per saber treure un número, no, d'allà. I que a vegades no arribo, perquè és impossible.
Els comptes així...
Sí,
uau.
Perquè en aquell moment és impossible.
Laura Amat, ets una entusiasta...
M'encanta. És el meu lado friki, total.
És tu lado friki. I a més ho vius amb una intensitat, no?
Sí.
Home, està transmitint aquí.
És digna de veure.
És digna, és una mujer digna d'admirar.
No, a mi m'agradaria trobar alguna afició que t'omplís tant, perquè al final és com que tota la vida, no? Perquè cuses i fas coses perquè el local llueixi.
Sí.
Quedades pels gossos. Et dediques a resoldre els problemes dels gossos dels altres. És com... Uau, quin món.
I amb el hobby, com a hobby, perquè després treballo, o sigui... Trec temps d'on sigui.
Aquest és el teu Instagram?
Aquest és el meu.
Luca de Frankfurt. Que podria ser perfectament, en fi, un entrepà d'alguna hamburgueseria de Barcelona. Luca de Frankfurt. Doncs...
I el nostre Instagram, per si algú ens vol seguir,
sí.
TechelsBCN.
Tèquels BCN. Escolta, el Luca no ens farà... Perquè hem escoltat un dels tèquels de Sílvia Muñoz fent una declaració aquí en directe al Camins.
No crec que et vol dir.
És que el veig... Ara descrivim als nostres oients que no estan aquí per veure. La ràdio és sol, la ràdio és paraula.
Sí.
Però el Luca està completament relaxat.
Sí.
En els braços
que jo patia, Rafa. Patia perquè...
Per l'entorn, no? Perquè quan entren a l'entorn, si canvia una mica es posen nerviosos.
No, però la veritat és que és molt bo.
És que te l'emportes a tot arreu.
A tot arreu.
Jo patia també per veure si t'agradaven a tu els gossos i que ara l'haurem liat.
Mira, jo...
Crec que no gaire m'han xivat per aquí.
Jo he de...
No, ha fot... Perdó, jo ha posat una cara quan ha arribat amb el gos a cop i volta, t'has apartat cap a mi, Rafa.
No, per poder-la mirar-la millor a ella i al Luca. Però escolta, jo confesso que a mi els gossos no... Ni els animals en general, no... Ja sé que quan dic això la gent em mira com eres una persona muerta por dentro. Però no. Però te dic una cosa, després ens farem una foto,
sí.
Perquè els meus fills estan bojos per als gossos, per als animals en general, especialment per als gossos.
Doncs us convido a venir, a tu i als teus fills,
sí?
A venir un dia a la... I tant.
Jo també vull. Jo
doncs, escolta,
si vulgui, és un grup obert, eh?
Un moment, podem venir sense tequel? Això és bastant
sense,
important.
Sense, va, veniu com a convidats.
Jo porto, fills. Mateo és prou salsitxa.
Pots un tequel. Escolta, Rafa, si et sembla bé, ja que és un tequel, és un gos salsitxa i per acabar de arrodonir-ho tot, sí. S'ha portat molt bé, no, el Luca?
Superbé.
Li portem un petit detall.
Ai, sí?
Sí, ara entrarà per la porta.
Entra per la puerta de la història. Ferran Capdevila, en estos momentos, nuestra encantadora... Nuestra encantadora azafata.
Ara em sap molt de greu pels oients.
Ai, quina
gràcia. Ai, mira. És un entrepàs al xitxa.
Clar.
Sí.
Va, Rafa, amb el que t'agraden els gossos.
Camins a Ràdio
Estel·la. Dóna-li al Luca.
A veure si li agrada. Mira, Luca, mira. Aquí. Lo está inspeccionando el Luca. Mira. Ai, com salta.
Ai, què és això?
És per tu, Luca, és per tu. Li parles en català, sí, no?
Sí, bueno, un mix.
Un mix, un
la veritat
mix.
Que sí.
El Luca ara mateix, prenent l'estudi de Ràdio Estel, encantadíssim, Luca de Frankfurt.
Camins, Rafa, camins.
Camins a Ràdio Estel, la ràdio nocturna de la casa. Escolta, Laura Amat, moltes gràcies per acompanyar-nos. Luca, gràcies a tu també.
Luca, guapo.
Luca ara mateix ja no sap on està.
Sí.
Jordi Cerdà, gràcies a tu també per venir.
A vosaltres.
I Olma Giró, impagable. I gràcies també a les gestions de Sílvia Muñoz, que forma part d'aquesta comunitat de Tekel, que ens ha posat en contacte i és fantàstic. Mil gràcies. Mira, Luca, per aquí. Nosaltres que hem de recollir el programa, perquè hem de marxar de cap de setmana, evidentment. Gràcies, Olma.
Ja saps on has d'anar el següent cap de setmana.
No, és que
ara... Tekel quedada.
Ara
entrarem al grup de WhatsApp.
Ara ens passarem els telèfons.
Molt bé.
Vinga, recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 divendres, Déu-n'hi-do de la segona temporada de Camins, amb un home que li agraden los perretes. Nuestra encantadora azafata, Ferran Capdevila, a la producció, Carla Buigas, Júlia Julve, Pere Juventí Balcells, a la redacció, amb el suport de Sílvia Muñoz i de la Caselles. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza. Ara d'aquí una estona posarà vídeos a les xarxes perquè pugueu veure tot el que ha passat aquí a l'estudi amb la visita de Luca i de Lia i de Laura i la clau de tot plegat. Una mica sí, una mica avui ha estat clau de tot plegat Manel López, finíssim, a les vies de so, amb Paula Moreno de cos present com si fos una segurata vigilant-lo de ben a prop. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9, tenim la Carla Buigas ja preparada. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí de dilluns i pels del directe que acabeu de passar una bona nit i un bon cap de setmana. Nosaltres, que ho deixem aquí, però dilluns, si TEAC no ens fa un Manel Vidal, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.